Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Hola, hola, què tal, Àxel?
Molt bones, Albert, què tal, com estàs?
Molt bé, una setmana més aquí al Ressopó, el podcast dels més sibarites.
Aquí estem, convidat nou, setmana nova. Com ha anat aquesta setmana, Albert?
Bé, aquesta setmana més tranquil·la. Més bueno. Tranquil·la, no he anat a cap bodega, no he fet cap escapada, o sigui, més tranquil·la amb la feina habitual, que ja no és poca, anar tirant endavant.
Bona senyal.
Sí que us puc dir que estic molt content perquè us he ajudat una miqueta a decidir els vins del teu nou projecte.
Sí, la veritat és que sí. Ha anat molt bé aquesta ajuda.
I content. Tu, què tal la setmana? Què has fet?
Pues jo estic bastant com tu. Setmana tranquil·leta, no m'he mogut gaire. D'aquí poc sí, perquè estarà al Fòrum a Barcelona, però Fòrum o Alimentària? Perdona, ara
Alimentària.
Vale.
Alimentària.
He dit, crec que no era el Fòrum, era l'Alimentària. Bueno, però de moment res, esperant a que arribi l'Alimentària. No totes les setmanes hem de tenir de tot, no?
Tens previstos ja que aniràs a veure algun,
sí,
alguna
sí.
Cita?
Xerradeta de l'Oriol Castro, el Disfrutar, 3 estrelles Michelin, millor restaurant del món.
L'esperes, amb ganes?
Hombre, tinc unes ganes, és dilluns. Sí? Sí, hombre.
Dilluns que ve, setmana que ve, ja, això?
Dilluns, sí, correcte, dia 4, si no m'equivoco.
Molt bé, molt bé. O sigui, ja estàs aquesta setmana de trànsit i esperant la següent, eh?
Correcte, sí, sí,
molt
sí.
Molt bé.
Sí.
Molt bé, què tal pel Goig?
Molt bé, molt bé. La veritat és que portem un mes, la gent està responent bé i contents. Imagino que per allà pel Decantats igual, no?
Sí, pel Decantats anem fent, no ens podem queixar, sí, sí, molta feina, que ja és el que volíem i ja està.
M'alegro molt.
Nou convidat avui, aquesta setmana.
Donem-li pas.
Sí, tenim aquí un vell conegut del centre de Sabadell, ara una mica més apartat del centre, però segueix aquí a la ciutat, Alan Contreras. Què tal? Bona tarda.
Què tal, nois? Què tal? Bona tarda.
Molt bones, benvingut. Molt
gràcies a vosaltres per convidar-me.
No, molt contents que estigui l'Alan aquí, perquè al final és un d'aquelles persones que l'has anat veient per diferents llocs del centre, està servint cafès, cerveses, sí. Si vas a algun festival de música d'aquí de
també
la ciutat,
el trobes, també sí,
el trobes servint
vuit
de
anys,
cervesa.
Sí, 8 anys, entre cafès, gin tònics i pizzas, fins i tot, quan vas estar al Màximus, el Màximus Pizzas, sí, sí, sí.
8 anys, es diuen ràpids, però pel centre de Sabadell, 8 anys, un cambrer, jo crec que la gran majoria dels nostres oients segur que com a mínim el tenen vist.
Segurament, sí. Vist o com a mínim algun cafè o alguna cervesa a la República en el seu moment els hi va servir.
Els hi ha servit, eh?
Segur que sí.
I ara què? Ara projecte propi.
Ara projecte propi, familiar, amb molta feina, moltes ganes, ha costat, no és fàcil, però bueno, amb moltes ganes també. També era una mica d'un tema cultural i d'arrelament amb el nostre origen, no? Al final som una família de Hondures i també era una mica d'aquell honor i aquell honor cap a la meva àvia, que tota la vida havia estat cuinera. I bueno, ara hem decidit autoampliar-nos i mira, i ens hem llançat, sí, sí.
I fer-li de braços a l'àvia. Molt bé.
Molt maco, la veritat, sí, sí.
Abans de que es presenti, abans de presentar el seu nou projecte, les tres preguntes de sempre.
Fem-li
que no
les
poden,
tres preguntes.
Quina no por, quina por em feu?
No. Són molt fàcils. Has de respondre el més ràpid que puguis.
Vinga, va.
Vale? Són preguntes que has de ser sincer i seran ràpides.
Vinga. Comencem.
Començo jo.
Vinga.
El teu vi preferit, quin és?
El meu vi preferit. Ara diré que és el... És un trus. És un trus de la Rioja i... És de la Rioja? Ara em diràs
sí.
Que no.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
És un, i m'agrada. Has de dir que també és de Garnacha Blanca d'aquí de la terra, també estan molt bons.
Sí? Cap a alguna deó en concret?
Un empordanès, un de l'Empordà, que són els més coneguts i els que teníem al pati d'Arteneu. Sí que ens agradava bastant.
Perfecte.
Molt bé. Bueno, seguim. Plat preferit.
Plat preferit. Català o latino?
El teu plat preferit, què és el que més t'agrada? Que em diguis, uau.
Aquí, clar, tinc aquest dilema cultural sempre entre les dues bandes, no? que jo convisc.
O sigui, pots dir un de cada, si vols.
Ara mateix diria
no et farem escollir, pots escollir un de cada.
Ara mateix diria que és el fricandó, que és aquells plats més... Em recorden aquella cuina de la meva àvia
de
latina.
És dels meus, cuineta sí, lenta i xup-xup, sí, sí, molt bé. Xup.
I del comida latina seria... La meva àvia feia un arroz sopiao, que se li diu Honduras, que bàsicament és un arròs amb molt caldo. I està molt bé. Es pot menjar tant a l'estiu com a l'hivern.
Ostres, ja ens faràs un.
Jo aquí ja em perdo.
Ja ens faràs un.
Ja aniré un dia.
Vale, i última pregunta. Primer record que tens a la cuina, que és el primer plat que vas cuinar?
Cuinar?
Sí. Cuinar o ajudar a cuinar?
Clar, jo el primer record de la cuina és una cosa que fèiem a Honduras amb la meva àvia, que són els tamales. Els tamales és un tipus de menjar molt del Nadal i molt familiar, perquè és molt de temps preparar-los i estàs moltes hores amb les persones que ho fan, doncs, allà al voltant, mirant com ho fan, com els enrotllen.
Explica'n una miqueta què és el dels tamals, perquè a lo millor per aquí nosaltres ho sabem, però mira, algun oient no.
Jo ho vaig perdut.
El tamal és una massa de blat de moro, no? que es prepara amb molts condiments, durant moltes hores ho has d'anar movent, perquè si no ho mous durant unes dues hores s'engruma i es fan boles. Aleshores estàs molt rato fent aquella massa. I a banda, doncs, prepares tot el que porta a dins, no? Que pot ser pollastre, pot ser porc, pot ser alúvies, pot ser patata, una mica el que tu vulguis. Un cop ho tens això preparat, poses la massa, poses el resta de complements a dins, ho envoltes en una fulla de plàtan i ho deixes, doncs, dues hores allà a l'aigua coent. I clar, és molt... De per si està molt bo, però també tota la narrativa, no?, del que és el tamal, aquelles dues, tres, quatre hores que estàs allà fent-lo, compartint, fent cafè, se t'arriba fins... Comences a les 5 del matí i pues, te'l menges ja directament quan surt dels fogons a la una. O sigui, pots estar hores. Això és el primer record que tinc així emotiu amb el que és el menjar.
El primer que recordes.
Sí, es podria dir que el teu primer plet va ser un tamal.
Un tamal, sí.
Que guai. A més, avui travessem fronteres, eh?
Sí, sí.
Avui el divertit és això, que travessem fronteres, perquè a més el projecte propi, ho has dit, és tornar una mica als vostres orígens. Explica'ns una mica això de la Mila, ho dic bé?
La Mila, així és, sí. Doncs mira, té una història molt, molt sentimental i molt emotiva al darrere de la Mila. Al final és un homenatge a la meva àvia, que encara està en vida. Està a Honduras. La meva àvia s'ha dedicat a la cuina tota la vida. O sigui, ella va néixer en un moment a Honduras, no? En una situació que les dones no podien accedir a estudiar, no podien accedir a lo que era treballar, i en la finca en la que vivien, doncs, ella i la seva germana eren les dedicades a cuinar, a tots els treballadors. En el seu moment ella fuig d'aquest poble perquè no volia, doncs, estar allà en aquelles condicions, amb un masclisme molt, molt intrínsec, no?, en la societat hondurenya. I fuig de la muntanya i arriba sola amb 14 anys a lo que és la ciutat. I,
la doncs, ciutat d'Honduras.
La ciutat de San Pedro Sula.
Vale.
Doncs clar, ella l'únic que sabia era cuinar. I amb això toca portes i li donen feina com ajudant de cuinera. Comença a treballar com a ajudant de cuinera, es fa una vida a San Pedro Sula arrel de lo que és la cuina i ella munta el seu restaurant de cuina casolana hondurenya. I el restaurant d'ella, doncs, per una banda, era de, bueno, per ella mateixa, però també va ajudar moltes dones a fugir d'aquestes situacions de masclisme a lo que era la muntanya. I va poder alliberar moltes dones per treballar. Era el principal font d'ingrés d'aquestes dones i per poder fugir, i la por que tenien era que no hi havia una font d'ingrés per poder fugir, no? Però ella es anava, doncs, vine, veniu, s'escapeu i aquí feina tindreu. I, bueno, i és així. I ja porta tota la vida, fins al dia d'avui, porta cuinant. Sí, sí, és molt maca.
Pell de gallina,
sí, sí, una història dura, però maca alhora.
Pell de gallina.
I bueno, arrel d'això sempre hem tingut a Honduras teníem el restaurant i la meva família sempre ens havíem dedicat, no? Bueno, la meva mare, la meva tieta, a la cuina de barri. Una cuina molt pensada també per la gent treballadora que s'aixecava, doncs, a primera hora. A les 5 del matí ja estaven fent baleades, tamales i la resta de coses per a aquesta gent. Doncs, de manera com... semblant, no?, com un mirall, no deixa de ser una història d'emigració, també, no? Nosaltres arribem aquí a Catalunya fa 13 anys i hem treballat de tot. I ara hem dit, tu, mira, venim de tenir negocis, de tenir un restaurant, això ho sabem fer, tenim experiència.
És el que dominem, és el que hem fet tota la vida.
Tal qual.
Anem a posar-ho en pràctica aquí a la nostra nova casa, no?
I és com un paral·lelisme a lo que la meva àvia va ser en el seu moment, no? En plan, pues, tu marxes d'un joc perquè ja no hi pots ser, però quan arribes et busques la vida. i el que tenim és això, conèixer la meva experiència en cuina, cuina latina, casolana, perquè després, si voleu, podem parlar d'això, no? Que al final també l'hostaleria i la gastronomia sea... Molts bars ara el que fan és aquests congelats, que cada bar té la seva forma de fer-ho, però que recuperar que allò que fas amb les mans també és una cosa significant. Que,
d'hores de cuina i
que
de...
algun dia hauríem de parlar també com empreses, no? d'hostaleria, el que estem fent amb l'hostaleria amb aquest menjar tan ràpid i sense emoció.
Ens estem anant... Mira,
just aquesta conversa tenia aquest matí amb uns restauradors de Mataró, que m'ho deien, és que ens trobem que la nostra competència són competència, perquè hi va molta gent, però al final l'únic que fan és obrir bosses de plàstic de quinta gamma molt ben elaborades i servir-ho.
Aquí anava jo, que s'està ficant molt la cinquena gamma, quarta i cinquena gamma, que no tinc res en contra, em xirria una miqueta, però al final entenc que si no ets cuiner o vols optimitzar una miqueta els recursos o el que sigui, les pots fer servir, però és el que tu dius, Alan, i també tu, Albert. Es perd una miqueta aquesta passió, no? Aquest mimo cap a la cuina, el carinyo que li poses, la dedicació, que jo crec que és algo molt important.
Bueno, potser és la manera fàcil d'obrir un restaurant. Al final, hi ha molta gent que obre restaurants quan, com a últim recurs, es pensa que obrir un restaurant és fàcil. I al final acabarem d'aquí uns anys que no tots seran no hi hauran cuiners, sinó que l'únic que hi hauran seran persones que calenten
menjar
i aliments. Llavors està molt guai que vosaltres dintre d'una ciutat com Sabadell intenteu recuperar els vostres orígens, intenteu fer aquesta cuina d'hores, cuina d'elaboracions llargues, perquè al final la cuina llatina té això, no? Bueno, vosaltres sabeu millor que jo, però al final, si una cosa té la cuina llatina és que són moltes hores. Si la cuina catalana ja són xup-xups i hores, la cuina llatina encara molt més.
Són moltes hores, sí, la preparació, bueno, tant el xup-xup que dius tu, però la preparació prèvia de mestrar les coses i fer-lo amb carinyo, llavors són moltes hores, i a vegades... Bueno, costa, no? A vegades costa també arribar amb totes aquestes hores perquè surti la qualitat que és i que pugui servir, però és que tampoc coneixem altra manera de fer-ho amb la nostra família, no? Que és fer-ho bé. I jo, bueno, és que a mi, els que ja em coneixen saben que no tinc pels de la llengua, i jo sí que, el meu iai, és que jo sí que estic en contra de jo sí que estic en contra d'aquestes formes, perquè al final, bueno, al final no deixa de ser... damnificar un sector que històricament a lo que és Espanya i Catalunya ha estat un sector essencial per al que és el desenvolupament econòmic, no, del país. I jugar, potser no, potser aquí me'n passo, però al final no deixa de ser per mi, com jo ho veig, una competència de GI, no, a com entenem la gastronomia i que et fa jugar amb uns preus de marge que si fas la cuina casolana no pots jugar.
És impossible arribar-hi. Jo amb això sí que estic completament d'acord. No estic tan d'acord perquè crec que és un debat molt extens i que al final hi han d'haver negocis de tot, o sigui, al final hi han d'haver bars que facin quinta gamma i qui vulgui gastar-se 15 euros en anar a fer un bocata també pugui, però el que sí que estic molt d'acord és que ara França s'ha començat a implantar que a les cartes dels restaurants és obligatori posar el que és de quarta, cinquena gamma i el que és cuinat a cada restaurant.
Mira,
i
això
acabarà arribant aquí. Llavors jo amb això sí que estic d'acord, però també crec que els restaurants o bars, digue-li com vulguis, o negocis de quintes gammes,
sí,
totalment, i de preparats,
totalment. Jo crec
també
que final,
han de ser.
Jo crec que al final no és tant del bar que tu vulguis muntar o que montis, sinó és la hegemonia cultural de la cuina que es crea en una ciutat, no? Però si al final el 63% o el 65% o més de la meitat dels bars que hi ha en una ciutat són d'aquesta categoria, es genera una cultura gastronòmica que pot arribar afectant a la resta. I jo crec que és cap aquí, que no és una culpa dels empresaris o autònoms que fan els restaurants, és una culpa com ciutadans d'una ciutat que volem una gastronomia o volem un tipus de cultura gastronòmica diferent, no? I no només això, vull dir, jo em recordo Sabadell, quan jo vaig arribar, a Sabadell hi havia una cultura de restaurants al centre de Sabadell amb unes activitats gastronòmiques culturals amb una oferta molt més àmplia que la que tenim ara, no? I jo crec que al final és, vale, quin tipus de cultura gastronòmica fem com, com ciutat.
Bueno, ara la ciutat s'està despertant una miqueta, per sort, i, sí, sí, i torna bé una miqueta més
sí, a... Sí, jo també estic d'acord amb això, que diu l'Àxel, que al final, doncs cap aquí hem anat ampliant l'oferta gastronòmica de la ciutat. Sí. Jo, mentre s'expliqui, no tinc cap problema.
Això,
opinió que... totalment personal, mentre em diguin que és quinta gamma...
A mi m'ha agradat això, desconeixia totalment la legislació aquesta que deies
sí,
de França.
Sí, a França fa coses, és molt recent, fa cosa de 4 o 5 mesos, 6, que s'ha començat a implantar, que tots els restaurants han de posar a les cartes si és quinta gamma, si és producció pròpia o què t'estàs posant a la boca. Llavors, jo mentre ho expliquin no tinc cap mena de problema, jo decidiré on sí, vaig sí. I on no. I això acabarà arribant aquí seguríssim.
Doncs tant de bo no triguin.
Jo crec que no trigaran. Però jo crec que és molt guai que tingueu un restaurant que ens deies fora d'antena que tots sou família. Com gestioneu el restaurant? Perquè a més tu compagines amb una altra feina i uns estudis.
Així és, sí, sí, sí.
Quantes bueno, hores té el teu dia? Perquè el meu no em dona per tant.
Bueno, a vegades faig hores extres, faig 24 hores a setmana, al dia a 28, ahí m'ho monto.
bueno, que marxa.
Al final és dedicació i esforç. Sabem que quan els projectes són personals i familiars, a l'inici són moltes hores i sobretot molta paciència i comunicació, no? A l'inici quan explicàvem que faríem algo familiar, molta gent s'agafava el cap de que això són només problemes, perquè clar, al final la confiança molts cops és complicada. Però bàsicament molta comunicació, moltes hores de xerrar les coses i de tenir clar de què s'encarrega cadascú, no? De tenir clar el rol que hi ha cada persona, tant a la cuina com al servei, i també que poc se'n parla de tota la gestió i temps que comporta tota la gestió, no? De les factures, sí, de proveïdors, de fins i tot l'apartat de xarxes socials i d'aquesta comunicació, no? Que és una feinada, i tenir-lo clar. I sobretot cuidar-nos, no? Saber que les capacitats i la paciència d'alguna persona és més curta que la de l'altra i no arribar al punt d'aquesta fricció incòmoda, no? De quan la meva germana està esgotada, doncs et dic, pues estic jo, saps? En plan que...
Relleu.
Estem aquí per cuidar-nos i on jo no arribo, arriba l'altra persona. Però sí, sobretot això va ser clau tenir-lo clar a l'inici abans d'obrir. Sí, sí.
Com us organitzeu, més o menys? Tu ens has comentat més en tema de gestió...
Sí, principalment estan la meva mare, la meva tieta a lo que és tota la cuina, tota aquesta gestió de cuina, la meva germana i jo a lo que és el servei, jo el cap de setmana i la meva germana entre setmana. I jo a banda, pues, des de casa i des dels pocs moments lliures, doncs ja m'encarrego de tota la gestió conjuntament amb la gestoria. Jo un consell que donaria sempre és que tingueu una gestoria de confiança i que
és vital.
I que us ajudi, perquè si no és una feinada. I sí que és cert que aquesta gestoria és molt guai i doncs totes aquestes gestions de factures i tal ho porten molt al dia. I se't fa la vida més fàcil, fa la vida molt més fàcil.
A mi m'està molt aquest projecte perquè va molt més enllà del que seria un petit bar, un petit restaurant, sinó que va més enllà d'un projecte més sentimental i ho trobo molt maco, la veritat. Bueno, no sé tu, Albert, què n'opines, però...
Bueno, al final crec que no és només un projecte de...
I tampoc com, és aleatori, com? No és... Què muntem? Venga, però un restaurant.
No és no és un projecte personal, sinó que jo crec que aquí vam... O sigui, tenim com a representació de la família l'Alan, però al final crec que el maco és que sigui un projecte familiar, de que una família que al final no ha tingut les coses fàcils, començant per la teva àvia,
sí, sí, sí.
Que ella va haver d'emigrar i buscar-se la vida com a restauradora i com a cuinera, i que vosaltres tanqueu el cercle d'alguna manera aquí a Sabadell, ampliant aquesta gamma i arribant a fer el que un dia va fer la vostra àvia, hòstia, jo crec que és un projecte que a mi, quan començàvem el podcast, hem començat molt forts, perquè a mi només començar l'explicació que feia de la seva àvia... A mi se m'ha posat la pell de gallina, a l'Alan potser alguna llagrimeta se li ha caigut,
sí.
I el més normal del món. Llavors, crec que és un projecte que va molt més enllà de al final la cara visible que podríeu ser tu o la teva germana i que al final sou els que potser es veiem més,
que estem fora, sí, sí,
que potser pensem, ah, això són dos joves que han obert aquest projecte. No, no, va molt més enllà i crec que és molt xulo poder-ho explicar.
Sí, i jo crec que el que interessant també és la... O sigui, és restauració, no?, i també és bar, però va més enllà. De fet, una dels pilars inicials era tot el tema cultural. Jo, els que em creixen saben que la cultura és una cosa que a mi m'encanta, me fascina. Allà on hi ha algun acte cultural m'agrada estar, i si a més puc, doncs participar. I tenim una agenda cultural que està anant, o sigui, portem un mes, però ja han fet de dos actes i hi ha més planificats. I la xarxa de comunitat latinoamericana i hondurenya a Sabadell, que estava bastant desintegrada fent coses per la seva banda, doncs han pogut trobar com aquest espai com referència, que era un dels objectius principals també, que la comunitat latina no fos o no es percebés com una entitat aliada o que està allunyada de lo que passa a la ciutat, sinó que fos, no?, doncs integrada en els actes en els quals participem. I s'ha fet una mescla entre gent latina i gent catalana en el bar, que és molt interessant, i pues a mi m'agrada que passin,
sí,
aquestes coses. Sí,
teniu els públics, eh?
Sí, sí.
Que guai.
Pues, bueno, entre setmanes sí que és cert que és gent més... no sé si el terme està correcte, però més autòctona, diguem-ne, no? Perquè hi ha una escola, hi ha moltes oficines, hi ha moltes construccions, que són gent treballadora d'aquella zona, però els caps de setmana, com que les feines que usualment les persones migrades realitzem són feines, doncs, de cura, són feines de molt, molt, molt treball, usualment hi ha festes els caps de setmana, no? Doncs els caps de setmana hi ha un munt de gent latina que va al bar i es fa aquesta mescla cultural, i jo crec que això és beneficiós al final, no? per tothom.
Totalment, sí.
Trencar amb aquests guetos que es fan alguns cops, no?, a grans ciutats, perquè Sabadell no deixa de ser una gran ciutat. Trencar aquests guetos d'un bar que sigui només d'aquest tipus de persona, sí, jo crec que és una
victòria. Que hi hagi una mica de barreja cultural, això és maco.
Un parèntesis. Alan, has dit que està al voltant d'escoles, has dit que està al voltant d'oficines, però no ens has explicat on està. Fet important perquè els nostres oients puguin anar a veure't.
Sí, sí, doncs mira, està... Ara dic l'adreça, però per mi és molt important el fet del barri on està, perquè és un barri que és molt meu. Vaig viure 5 anys en aquell barri i 4 més al sud. És el barri de l'Eixample, aquí a Sabadell. Per mi és important per això, perquè vaig viure allà i també era on estava el centre social l'Obrera, que jo soc part. És a l'Avinguda Barberà, Avinguda Barberà 220. A peu del centre són uns 15 minuts.
Menys i tot.
Sí, 15. Si vas lent, uns 15 minuts. Però en autobús són 5 minuts i, a més, la parada d'autobús està just al davant. Vull dir que...
Tots cap allà, vinga.
Sí, sí, Avinguda Barberà 220 i... És un joc bastant, bastant guai. Ens va costar, abans et comentava, que va ser complicat poder trobar un...
Això, a mi m'ha sorprès, eh?
Això és important.
Quant temps us va costar trobar el local?
Només està 2 anys cercant un local.
2 anys? Però era perquè éreu molt exigents? O era perquè realment no trobàveu,
bueno,
res?
Bueno, jo crec que cercàvem algunes condicions mínimes, no? Sí que és cert que al final has de valorar, quan comences un projecte, has de valorar... doncs l'afluència, no?, de gent que pugui passar, també sent conscient amb aquells límits econòmics que tu tinguis com projecte, no? I evidentment muntar un bar o un restaurant al centre ara mateix, si no ets una gran empresa, que també poc se'n parla, un altre debat de les grans cadenes que s'estan fent,
sí, sí,
cada cop més a Sabadell, que d'oferta només penges pizzas i hamburgueses a vegades, sí. Que jo en menjo, i he anat a tots, però que dius, hòstia, però bueno.
Sí, però és, o sigui, el trist és que al final, si vols menjar una hamburguesa al centre de Sabadell, no t'acabes els jocs, i restaurants amb una mica de cert nivell, al final... quasi els pots comptar amb els dits d'una mà o dos com a molt.
I això ja seria un altre debat. Perdoneu. Ja seria un altre debat, però jo sí que crec que són necessàries les grans empreses. El que sí que és veritat i és cert, i això és el que no m'agrada, i em perdó, però em fot molt, és que es mengen de vegades els petits autònoms o, bueno, les pimes en general. Ja et dic, això seria un altre debat. Jo crec que en les grans empreses el que passa és que es mengen mercat dels petitets. També crec que es pot conviure. Jo crec que tothom, que hi ha espai per tothom, tant pels grans,
sí,
com pels petits.
Sí, totalment d'acord, al final.
Però...
hi ha lloc per tothom, no?
Com però això ja seria un altre programa.
Però,
sí. quan vulgueu parlem de política i economia i ens discutim, perquè jo estic bastant, no bastant en contra, però jo crec que, bueno, que algun tipus de regulació... Bueno,
sí, això seria una regulació,
falta una regulació potser.
Sí. Però bueno, sí, va costar molt trobar el local per això, no? Per les condicions, per l'ubicació, que fos fàcil d'arribar també al final és, bueno, si vols que sigui fàcil d'arribar, que més enllà del transport privat, no? Que puguis arribar fàcilment en autobús, doncs també és un punt de cercar. Van haver-hi moltes ofertes en altres espais, segurament amb un millor preu, però bueno, crec que estem contents.
També suposo que tu, per lo que et mou al barri, volies cap a aquella zona.
Sí, era... Bueno, però al final també, tu quan obres un projecte de restauració, has de tenir clar també quin és el públic objectiu, no?
No, totalment.
Que tens, i per nosaltres, pues, evidentment, i és una realitat, no? Que no és cap mentida, que la nostra gent latino-hondurenya bàsicament està en zones com doncs, al sud o al nord de la ciutat, no? Pues per nosaltres era un punt important que estigués en aquella zona, en una zona que no fos cèntrica, però que estigués més propera a aquesta gent on aquesta gent viu.
Però a la vegada que estigués pròxim al centre...
Estigués bastant a prop i sobretot ben comunicat, que tota la gent, i això és tal qual, la gent que em coneix d'anys, no? que sap a què em dedico, doncs pogués ubicar aquest espai.
Sí, perquè a més és el que, tal com obríem el programa, eh? I com el presentàvem, al final l'Alan, jo diria que és el cambrer més conegut del centre de Sabadell.
Però n'hi ha més grans que encara estan.
Home, jo recordo a Bote Pronto, sense pensar gaire, recordo a quatre llocs que m'has servit alguna consumició.
Anem a fer un recompte, va. Anem a veure.
On vas començar? Vas arribar a Sabadell i on vas començar?
Vaig començar a la República, a l'antiga República.
Correcte.
Ara derrumbada.
Amb el Quico.
No, vaig ser l'última generació de la República. Ah. Sí, sí. Amb l'Antoni, la Moc, sí, sí. No, vaig ser l'últim, sí, sí. Després, quan va acabar això, el Suau.
El Suau és on jo vaig fer més tracte amb ell.
Sí, jo també. Sí, aquí ens va servir copes. Sí, sí.
Copes i cafès, el Suau.
Bueno, li dic cafès i al final ja... Quan...
Bueno, el Suau és que podies anar... Bueno, pots anar...
A passar el dia.
Sí, sí, des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit.
Surs de la feina i dius, bueno...
Sí, sí.
El Suau, sí, sí.
Jo recordaré tota la vida, a tu com a cambrer, el dia de la promoció del Sabadell, que vam posar l'himne allà dintre el Suau, tu ens vas començar a treure xupitos aquell dia, hòstia.
Home, aquell dia que hi havia molta gent pel carrer, aquell dia ser un dia molt graciós.
Jo aquell dia
graciós.
El recordaré com un dels millors dies de la meva vida i tu servint-nos xupitos allà, cantant l'himne tots abraçats, no, aquell dia...
El Suau és on vaig estar més temps i haig de dir que és on més he gaudit en general amb l'hostaleria i amb tot. I mira que vaig estar totes les etapes, des que era cafeteria, des que era vermuteria, després vam intentar fer també cuina i també l'etapa final, no? Que ara ja és només cocteleria i cerveses. El Belles Arts també, l'antic Belles Arts, no l'actual.
El Passeig Manresa.
El Passeig Manresa, sí. Que algun dia, bueno, també es podrien parlar de les males pràctiques d'hostaleria i restauració, però bueno, això és un altre debat.
Un altre debat. Estàs obrint molts debats, eh?
Jo us vinc a deixar feina.
Jo estic obrint una feina sobre la taula, Axel. No ens acabarem, eh?
El Belles Arts, el Màximus Pizza...
Quan ha dit que no tenia pèls a la llengua, era veritat.
Eh? No.
Sí, sí, sí.
Ara aquí hi ha debats, aquí, que els nostres oients ja no us tinguin feinat aquests passats, ara ens fotran la xava.
No, però crec que al final... Bueno, jo crec que en tot es pot... En tot s'ha de ser políticament no correcte, però veure amb una perspectiva crítica. I tots els espais s'han de poder veure i criticar, evidentment.
Totalment.
I a l'hostaleria hi ha moltes coses que ens falta per millorar com persones del sector. No? No parlo de nosaltres, evidentment, però parlo del sector en general. Però bueno, un dia fem un programa d'això.
I t'has deixat un recentment.
El Pati d'Arteneu.
Anava a dir.
Que va ser
l'últim que jo recordo és el Pati d'Arteneu.
L'últim projecte en el qual vaig estar, ho recordo amb molt carinyo, de veritat. Va ser un espai molt guai, amb molta cura.
És molt maco el lloc.
Sí, sí.
Bueno, nosaltres abans del podcast cada setmana anem a fer el cafè.
Cafató cap allà.
Cafató cap allà. Sí, sí, al final és un lloc amb cert encant.
Una coseta, Alan, que abans d'entrar a l'estudi ens has dit algo perquè ho expliquis tu, com ho diem, amb molta música i molta salsa. Explica una miqueta, perquè m'ha molat molt, has dit que t'agraden els actes culturals, que us agrada participar molt a la ciutat, i m'has parlat d'una miqueta d'això.
Sí, sí, bueno, això, en plan, volem que l'espai, a banda, no, de ser un bar normal i un bar en el, i un restaurant en el qual fem menjar latino, també hi ha una mica, bueno, de sí, d'entrega cultural. Tenim una plaça enorme al davant, que és preciosa, la plaça de Montserrat Roig i Mestre Planes, i ara ja fa fred, ara no, ja no ho farem fins que comenci la primavera, però fem els diumenges amb salsa. Què és un diumenge amb salsa? Pues bàsicament és una classe oberta de salsa, on la gent pot anar a aprendre salsa, però a més aquell dia fem tapes amb molta salsa, doncs braves amb molta salsa, croquetes amb molta salsa, i després molt menjar latino amb molta salsa. Per jugar una mica amb això, no? Amb la salsa com ritme latino, però també amb la salsa, sí, a nivell gastronòmic.
A menjar bé i aprendre a ballar els diumenges que a ballar.
Totalment. La primavera, amb vermutet.
Però a mi m'ha captat una cosa. Digues-ho que m'has demanat abans d'entrar a l'estudi per acompanyar tota aquesta salsa. Tema vins.
Ah, sí, sí. Bueno, dins d'aquests temes culturals estan els vins en salsa, també estan, hi ha documentals que fem de lluita d'Amèrica Latina, però hi ha molta gent que ens ha demanat, i jo crec que és una molt bona idea, no? Per també fer referència a la latinitat, cates de vins, però de vins xilenos, de vins xilens i argentins. I ara, al novembre, tenim ganes de muntar una. Estem cercant ara aliats i cercant proveïdors, perquè jo fins ara no sabia que es podien aconseguir, per això he anat preguntant a gent. I bueno, i tu m'has comentat que sí que es poden aconseguir, no?
Sí, es poden aconseguir. Jo desconec, sobretot argentins, sé que sí que es poden aconseguir. Xilens s'hauria de mirar, però segur que també, sobretot tot el projecte de Miguel Torres, segur que sí, però jo crec que és molt guai el fet de que vulgueu lligar amb tot, no? O sigui, un tema cultural amb un tema gastronòmic, i voler acabar de fer el cercle i lligar-ho també amb els vostres vins.
Tu no et preocupis, que l'Albert és una bèstia parda, serramàniga, i
bueno, no
i t'ho troba, cap problema.
No diguis això, perquè algun dia em demanen porta'm un vídeo no sé on, i llavors ja em posaràs en un compromís.
Bueno, però millor que quedar-se més dubtes, Albert, que no...
Sí, sí,
que
tant, que
no,
i sí, tant.
Això segur. Doncs això, si és... Bueno, volem que sigui tot això. Portem només un mes i mig, més o menys, però sí que amb moltes ganes i sobretot amb moltes idees i amb moltes discussions. O sigui, la resposta ha estat molt, molt interessant, i hi ha molta gent compromesa, més enllà de nosaltres, evidentment, no? com família, però hi ha gent de la comunitat latina, sobretot, que al veure que és un espai cultural també i que genera comunitat, doncs també ens ofereix la seva ajuda fins i tot per fer aquests actes, i això també és maco.
Doncs, molt guai, eh? Molt xulo, sí, sí, sí. La veritat. No sé si vols explicar alguna coseta més.
Bueno, que faci una mica de publi i ens digui una mica. Mira, quan els podem trobar oberts, quin horari.
Us explico la carta i els horaris, perquè la carta, tres, quatre plats, perquè veieu què és el que fem. Segurament jo us dic els noms i no sabreu res, però fem unes pupuses que, al final, la cuina hondurenya és de base és el blat de moro, les alubias negres i la carn, no? Molta carn. Les pupuses és una tortilla de blat de moro i va farcida per dins amb llardó, amb formatge, i, bueno, i això va a la planxa i està boníssim. Els tacos, però no són els tacos mexicans, perquè la gent es pensa que són tacos mexicans, no, són uns tacos més grans que fan a Honduras i van enrotllats i van fregits.
Potser dic una genada, però seria entre una barreja de taco i kebab?
Fregit. És com que agafes un kebab, però una mica més finet i fregit.
Vale.
La fregidora, sí, sí.
Per fer una idea, per fer... No miris amb aquesta cara, Axel.
No, perdona, no, jo
no he dit res. No, sí, sí. I les baleades, que mira, que les baleades, per explicar-lo amb altres símils, una senyora ens va dir, bueno, això és com un crep, no? Li dic, pues mira, sí, la baleada és un crep.
Molt menys.
És com un crep de farina de cibada, amb mongetes, amb carn, amb avocat, i el que tu et puguis imaginar.
I a més, heu dit que ara comenceu a fer menús.
I ara hem començat a fer menús. Portem dues setmanes en menú, sobretot per la gent treballadora del costat. El menú sempre són tres primers i tres segons.
També mantenint el vostre estil?
Un dels plats sempre és hondureny, i la resta dels plats sí que és cuina més mediterrània.
O sigui, sobrebarregeu, ja és la...
Sí, sí. Ens hem d'adaptar, fent ara tot. Obrim tots els dies, menys el dimecres. Tots els dies, de 8 del matí a 11 de la nit. Així que no hi ha excusa perquè...
Ojo, non-stop, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Sí. I això que és un projecte només familiar.
Sí, non-stop i...
Menys mal.
Cuina oberta tot el dia.
Menys mal.
Molt bé. Hòstia, quin programa és maco ha sortit avui, eh?
Ostres, i... però jo crec que és per fer-ne un segon.
Sí,
jo crec aviam. Que és per fer-ne un segon, però...
més endavant.
Però portem bé quin debat hem d'obrir, perquè, clar...
és complicat. Ha anat obrint melons.
Ha anat obrint melons aquí, que ens ha sí, posat sí. Molta feina per davant.
Home, és que s'ha de ser crític. En tots els espais, sempre.
No, no, totalment. Ja passem la factura de tots els debats que haurem de fer.
Bueno, què?
Com tirem a la nostra secció, no?
Let's go, vinga, va.
Vale, no marxis, Alan, perquè ara sempre, com molt bé sabràs, perquè sempre escoltes el podcast, acabem amb una recepta de l'Àxel i un vi meu. A veure què et sembla, si vols opinar.
Però,
digues.
O sigui, ho feu sempre, això. És a dir, jo no us puc fer un challenge, perquè ja heu vist que jo he vingut aquí a fer challenge.
Va, proposa.
Que miedo.
Jo faig una descripció de... d'un context.
I quin sopar muntaríem per aquest context?
Exactament.
Ojo,
no,
vale.
Clar, per fer una mica
com t'agrada,
si no...
Com t'agrada aquí.
És que no és sempre el mateix, no? Ja.
No sé qui l'ha convidat aquest tio, però que no el torni a portar molt més, eh?
Va, jo accepto. Jo accepto. Després, jo igualment, jo... parlarem de la recepta i el vinet que
perfecte.
Teníem, que teníem
sí,
pensat,
sí.
Però accepto el challenge, va.
Vinga, va. És que això me lo estic ara... Estic improvisant ara, eh?
Va, no sé què pot sortir, però...
No ho has portat preparat, això?
Molt senzill, molt senzill. Us heu anat d'Erasmus i heu tornat a la vostra ciutat i feu una, bueno, feu una trobada amb els vostres amics, perquè heu
tornat. Hem tornat, estem
sí,
aquí.
Sí, heu tornat, esteu aquí a Sabadell, heu marxat un any fora a fer uns estudis d'Erasmus o el que sigui, i torneu i prepareu un sopar a casa amb els vostres 10 amics de la vida.
Vale, quedem a casa teva o casa meva, tu cuines i jo porto el vi.
Vale, fins aquí tot bé.
I venen els vostres amics, vale? Què cuinaries?
Jo tiraria cap a la paella.
Tu tires cap a la paella, eh? Clar, podria... lo fàcil,
clar,
no?
Unes croquetes d'entrant ben
però,
fetes, del bon rostidet.
Però paella és més de dinar, t'ha dit sopar.
Ah, has dit sopar, perdona. Sí. Vaya, pequeño detalle, tu. Doncs, és que ho fas complicat, eh?
Bueno, sí, sí.
Mira, faria... un sam, que és com si fossin els taquitos però amb una fulla d'enciam dels capdells.
Sí, sí.
Un sam de tàrtar de tonyina o de salmó, en funció dels amics que sapigués que els agrada més una cosa a l'altra, amb una miqueta de mango per sobre.
Oh.
I faria tot el sopar així més tipus pica-pica. Algunes croquetes de rostidet i unes altres tiraria més cap a algú de peix o cap a de verdures, tipus albergínia o poder sípia, no ho sé, una de les dues. O les tres croquetes.
De moment sí. Vull ser el teu amic, eh? Quan baixes d'Erasmus.
A la torrada ja... Falta que me'n vagi encara.
A veure si...
Què més? Què més podem fer així de pica-pica? Alguna cosa que vagi saltejada, que sigui relativament fàcil de fer... No sé, uns bolets saltejats, ara que estem a la tardor, no?
Clar, tenint en compte que hem tornat a aquesta època, eh? Perquè, clar, si tornem a l'estiu, no... els bolets... no vagi xampinyons...
uns bolets així saltejats, res, amb una miqueta d'all i julivert, i després, per fer alguna cosa més principal, va, Alan, et farem feliç, un fricandó.
Epa, doncs sí, ja està.
I postres, pastís de formatge.
Sí, la teva especialitat, no falla.
Sol agradar.
No falla. Vale, jo porto dos vins, no? Perquè porto o els tinc a casa, perquè al final és el
porta
que...
Porta un parell, sí, vinga, va.
Porto un parell. Bueno, com que venen diversos amics i al final van arribant mica en mica, per fer un aperitiu allò a peu dret, amb tot aquest pica-pica que explica l'Àxel, porto un ancestral. Un ancestral, ja he explicat alguna vegada què, són aquests espumosos que fan una sola fermentació.
A tu no t'agradarà molt la bombolla, no?
A mi m'agrada molt la bombolla i m'agrada molt com a aperitiu la bombolla de l'ancestral, perquè
no,
al final
sí,
és més fineta, més ancestral, més refrescant. Porto l'ancestral de Can Somoy, vale? Un 100% de parellada que fa el Joan Reventós, que al final és el projecte més personal seu i més petit projecte molt entre cometes. Jo crec que és una cosa que és impossible que no t'agradi. O sigui, si t'agrada una mica provar coses noves i que es refresquin pels aperitius, això és
molt bo.
Ideal.
Està molt bo, sí, sí.
I llavors, per acompanyar el fricandó, me'n vaig al Montsant, me'n vaig a Vinyes Domènec, un celler familiar, un celler que relativament no és d'aquells cellers que tinguin una tradició molt extensa de molts anys, sinó que és un celler que va néixer el 2002, vale? Per al Joan Ignasi Domènech, que ara l'acompanya i el recolza el seu fill, que és l'enòleg, i me'n vaig amb el Furbus, vale? Un 95% de garnatxa peluda i un 5% de merlot. Aquest 5% de merlot, tot i que digueu, ah, però és només un 5%, sí, però aquest 5%, el merlot ja té prou consistència com per donar-hi presència, i al final és un vi que ens aguantarà molt bé el fricandó, però no serà d'aquells vins pesats que haurem quasi de mastegar.
Què t'ha semblat el sopar?
Vens o no? Et convidem o no?
No sé quan marxeu d'Erasmus, en cas de si marxeu algun dia o de viatge, però si no, el podem fer igualment, eh?
Quan tornem de viatge, ja...
Jo poso local.
Vinga, va.
Va, fet.
I ara anem, sí, per lo que teníem preparat.
Això si ho t'improvisat ara tirem a la secció.
Bueno, doncs pues, jo tenia pensat algú molt diferent a lo que estem acostumats. No sé si agradarà, si no, si formarà debat, si no. Jo us convido a que obriu Open Your Mind, i que ho proveu abans de res. Però a mi em mola molt. Síndria a la brasa, vale? Vull dir, literalment, palem la síndria, podem fer uns taquitos d'uns 3 centímetres per 3, o bueno, la podeu tallar una miqueta com vulgueu, però directament ja sense la pela i tot, d'uns 3 centímetres, jo és el que sol fer, i cap a la brasa. Una vegada de passada 4 minutets per banda i banda, una miqueta de formatge feta, voleu, o sigui, és molt senzillet, el que passa és que és diferent a tot el que estem acostumats. Formatge feta per sobre, i per tenir una miqueta de gustos així retronasals, que són quan empassem el que ens torna cap al nas, no? Poder aquest sabor, amb algo més aromàtic, amb l'alfàbrega. Ja veieu, és algo molt senzillet, però és diferent a qualsevol cosa. Segur, segur, que si convideu algú i li feu això, el sorpreneu bastant. No sé amb què maridaries això. Jo t'ho he passat complicat, o...?
Bueno, sí, una mica més complicat, però, però bueno, al final, sempre que hi ha brasa, és fàcil. O sigui, al final, quan penses un maridatge, no has de pensar tant en el producte, sinó en la tècnica culinària. O jo, almenys, és el que faig. Perquè, al final, la tècnica culinària, al final, és... Clar, no és el mateix una síndria tal qual que una síndria a la brasa. Al final, la brasa, suposo que tindrà molta part aromàtica i molt gust, que deia. Jo avui li dedico el maridatge al nostre, l'home que tenim a la cuina. Li dedico el maridatge al Toni, perquè m'ha explicat que se'n va a Logroño, se'n va a visitar, i m'ha dit, quina bodega puc visitar? I li he dit Marqués de Cáceres. I jo vaig amb el seu top, vale? Vaig amb el Gaudium de Marqués de Cáceres, que bàsicament és Tempranillo, vale? També és un 95%, no és un 100%, però 95% de Tempranillo. És un vi que som conscients que no és per totes les butxaques, vale? Estem parlant que preu-venta és al voltant d'uns 40 euros, però molt elegant, molt finet en boca, que per aquest punt de la brasa ens anirà molt bé, perquè ens el suportarà. I a més, si ara aquesta època de l'any aconsegueixes una síndria i fas la síndria a la brasa i tens una mica de llar de foc, ja és perfecte per fer aquest sobretaula.
Bueno, Toni, ja ens diràs, eh?
Bueno, què?
Bueno, molt
com
bé.
Ho has vist, Alan?
No, jo amb el vi accepto, la síndria encara estic pensant, eh? A mi...
Què et dic?
A mi lo de frutes amb foc són coses que...
Conteries les gustes,
bueno,
eh?
Que...
Ja ho he dit, ja ho he dit.
A Honduras la fruta l'agafem del camp i ens la mengem.
Directe al paladar.
Però bueno, aquí... t'haurem de fer cas i provar-ho.
La qüestió és provar-ho, s'ha de provar tot, no passa res.
Escolta'm, un plaer tenir l'Alan, l'haurem de tornar a convidar perquè ha obert una de melons aquí que s'han de resoldre.
Jo estàs, sí, comodíssim, com a casa.
Molt bé, doncs, quan vulguis, ja ho saps. Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
I res, no sé, més a dir, res més, no?
Agrair al nostre cuiner,
el Toni González,
Toni González,
que vagi molt bé, moltíssimes gràcies per tu.
Que cada setmana està aquí darrere els botons. I ja està, ens escoltem la setmana que ve.
Adéu, adéu, que vagi molt bé.
Adéu, fins una altra. El meu rotllo. Esmolant el ganivet.